Messi disposat a llançar el penal. Cap a la pilota Messi.
Prohibit parlar de futbol.
Gemma Herrero i Toni Padilla, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, la Gemma ha deixat durant el butlletí de notícies, venia ja escalfada la cosa, eh?
Calentica.
Bàsicament, Gemma, perquè, clar, tens la família a Madrid, al Corcón, i pateixes, i més, suposo, després del que vas veure ahir, no?
Totalmente.
Quan fa que no veus la família, Gemma?
Des de Navidad. Por diferentes circunstancias, entre ellas el miedo, un momento, otras que yo tenía luego después... compromisos profesionales, mis padres son de riesgo, son mayores, están operados del corazón, en fin, diferentes circunstancias. Y claro, la situación se está poniendo otra vez muy fea, todos los datos son horribles y ves la rueda de prensa de ayer y es nadie al volante. O sea, absolutamente nadie al volante, es una sensación horrorosa, angustiosa. O sea, la señora presidenta de la comunidad que venía de decir hace 3 días que el modo de vida de los inmigrantes, porque no solamente es que sea inútil, es que es una racista y una xenófoba. Aparte de otras cosas. Y el señor Aguado, que el papelón es tremendo. Encima dándonos frasecitas de estas de para colgar en la nevera, de quiere ser virus o vacuna. Iros a hacer puñetas y comportaos como servidores públicos, por el amor de Dios.
¿Els teus pares estan bé per això?
Sí, pero ahora sí. Gracias a Dios, sí. Gracias a ellos, desde luego, no.
¿Y tens pensat anar a Madrid, tú?
La semana que viene.
¿Y aniràs?
Sí, estàs... antes de que cierren.
Clar.
Tengo la sensación de que van a cerrar. Uh-huh. Porque por las medidas que dieron ayer, vamos, eso y nada es nada.
Suposo que prenent extremant precaucions 100%, no? Perquè, clar,
tu diràs. Sí,
tampoc deu ser agradable entrar a casa de gent gran...
No, a su casa no voy a entrar.
No entraràs a casa?
No, ya les he dicho que a su casa no...
¿Y cómo farás?
Pues quedaremos en un espacio abierto para poder vernos, por lo menos para vernos. Claro. Pero a su casa no entraré. Mi madre ya se ha puesto de... ¿Cómo no vas a venir a dormir? No, mamá, no me voy a quedar a dormir.
Clar, clar. No, és que, a veure, és que...
És lo que hay.
Jo crec que fas bé. Crec que fas bé.
Sí, porque, vamos, les pasa a ellos algo por culpa mía y me da un soponcio.
Uh-huh. Per cert, Padilla, parlant de Madrid, avui el Sabadell debuta, no?
Hombre, Sabadell, qué raro.
Debuta a Vallecas, no?
De fet, aquest matí he estat parlant amb la meva mare.
Mira, parlant de mares.
Que estava preocupada per si que els nostres jugadors, perquè a casa en parlem dels jugadors com si fossin familiars, no? Els nostres jugadors poguessin tornar a contagiats de Vallecas, perquè al final, com sempre hem dit, a vegades el futbol és una excusa per tenir la família unida, i nosaltres ens unim al voltant del futbol i ens fa tots moltíssima il·lusió.
O sigui, t'ha enviat una nota de veu preocupada pel...
Sí, però que jo també ho estic. Sí, i està preocupada perquè poguessin... que pugui haver algun contagi. Jo estic més preocupat perquè perdrem, però...
Quan durava la nota de veu?
Bastant. Són llargues. Tenim unes converses notes de veu bastant llargues.
Què vol dir llargues?
Que vol dir que ens hauríem de trucar més.
Ah.
I això és culpa meva.
I tu...
I quan s'està escoltant, mare, perdona. Sí, però és veritat, a mi em passa el mateix.
Com es diu la teva mare?
Montse.
Montse, salut.
Montse, una
abraçació. No, ens hem vist un cop des del que ha començat la pandèmia, un cop que vam baixar a Barcelona per una revisió mèdica al meu pare, però que em passa el mateix, el meu pare és població de risc, per tant, a mi em fa por anar a Sabadell i contagiar-los. Jo vaig tenir un fals positiu, que em pensava que un test va sortir positiu, em vaig espantar molt, per tant, encara això et fica més la por al cos, i la comunicació s'acaba ressentint, perquè és cert que acabem derivant més en notes a veu, quan abans eren trucades... I ja directament el primer cop que ens veiem és això, haurem de veure com ho fem, no? I intentes prendre-t'ho amb humor, però...
Cansa molt.
Però vaya año de mierda, amigos.
És molt pesat, sí, és molt pesat. Va, parlem de coses també una mica més agradables. 5 minuts per arribar a 1:15 del migdia. Bé, de fet, no sé si serà agradable o no, però avui la Gemma volia proposar-nos parlar de les cases dels nostres amics, que hem descobert arran de la pandèmia, no?
Claro, pisos a los que nunca habíamos ido. Tenemos relación con gente, tanto en el trabajo como, bueno, amigos más cercanos, pero nunca nos habíamos ido a... Con esto de que ahora, pues, los bares, los restaurantes los cierran pronto y demás, y, bueno, a veces también por seguridad, sobre todo están cotizadísimos amigos con terrazas. Yo tengo un buen amigo con terraza y hemos hecho ahí ya varias cenas porque es el espacio ideal, pero claro...
Ara que t'amic té més amics que mai, estan sorgint amics sota les pedres.
Suposo, pero bueno, como ya éramos de antes, en cuanto dicen, ¿queréis venir a nuestra...? Sí. Y con esto ir a las terrazas llegan las sorpresas y también las revelaciones. Para empezar, Están los que han descubierto ahora, un poco despistados, que tenían un amigo o una amiga de buena familia, que tiene pasta, vaya. Y lo saben porque trabajan con ella, saben que gana una porquería y resulta que vive en un piso del Eixample de 150 metros cuadrados, totalmente renovado, con techos altos, con balcones y terraza y un vestidor más grande que tu salón. ¡Sorpresa! Que cada verano se fuera de vacaciones a Tailandia o a Nueva York en Semana Santa o que colgara en Instagram fotos en un yate en una escapada en septiembre, debería haberles dado alguna pista. Pero hasta que no han visto el pedazo de piso en el que vive la amiga o el amigo, no han caído. Y esto es una característica muy catalana, ¿eh? Aquí el que tiene dinero normalmente no se pavonea, no hace alarde. Al pijo madrileño o sevillano se le ve de lejos, pero de lejísimos.
Aquí qui té diners fa veure que no, no?
És a dir... Bueno, no lo ves de primeres.
És a dir, a Madrid com més gomina més diners o no? No, tampoc.
A veces es gomina, pero también es el look... Y bueno, y el cochazo, el relojazo, el... Y aquí es más difícil.
És a dir, els cavallets i els cocodrils de les camises...
Aquí és més complicat. Aquí poden ir de tiradillo, que piensas que pues que nada, y resulta que, pues esto, tiene un casoplón, sus padres tienen apellidos catalanes desde hace rato, y bueno, dinerilla.
El que no sé si està canviant a nivell generacional. Veus que els joves, potser també per les xarxes socials, els fills de famílies benestants que amagaven potser tenir calés, als joves els agrada... no amagar que tenen potser un iot a Cadaqués, una segona residència, perquè com la ciutat està cada cop a ser més d'exhibicionisme, potser les noves generacions ho estan canviant i perquè molts estan molt influenciats per la cultura nord-americana, on si tens un milió ho has de presumir, ho has de dir. Però aquí sí que és cert que la cultura catalana era més si tinc un milió, l'amago sota una rajola i no ho dic. Però està canviant, la influència americana crec que té bastant a dir.
Están los del otro extremo, los que han descubierto que su amigo no es hipster, ni alternativo, ni supermoderno, sino que sobrevive como puede con el sueldo de mierda que tiene, comparte piso con otros tres como él y llevaba las mismas bambas no porque le gustaran mogollón, sino porque no puede comprarse otras. Y lo saben ahora también porque han ido a su piso oscuro, pequeño, con un solo baño y decorado con los mismos muebles de los años 80 alquilados durante generaciones. Primero a estudiantes y ahora a trabajadores precarios con 30 añazos ya y lo que les queda pobres. Ahora ya sabes que cuando no se presentaba a cenar al restaurante caro en el que habíais quedado, no era porque estuviera liado, sino porque no podía permitírselo. Esto nos ha pasado también, ¿no?
Y tal.
Vale.
Y tal,
¿qué te ha pasado? Ojo con el tema del cuarto de baño, que es un temazo.
A ver ahora.
El cuarto de baño es el más privado de los espacios. Estaremos de acuerdo.
Sí,
y dice muchísimo de esa persona, de una persona que crees que conoces.
Tú siempre vas a
cuarto de baño.
Tú demanes permís per anar al baño, ¿no? Cuando estás a casa de un desconegut y a partir de allá te fas la construcción.
No es un desconegut, si estoy en su casa ya no es un desconegut.
Però per acabar-te de definir la mica en qüestió...
No voy a investigar. Voy porque tengo ganas de hacer pis. En fin.
Fins que no entres al lavabo d'algú, no saps exactament com és aquella persona. Això és veritat.
Porque aquí ya no hablamos de dinero, de espacio, sino de higiene. Esos inodoros con pelos y otras cosas que no queremos poner de... No quiero pensarlo. Esos espejos donde no se ha pasado una mopa desde hace años. Esa bañera con roña. Esa estantería llena de polvo con el perfume de 100 euros, eso sí, la crema de marca. Ese cepillo de dientes ahí despeluchado, todo abierto, de hace al menos un año. Esa gente, digamos, descuidada, por no decirles guarras o guarros. Yo en mis años jóvenes he huido de tipos con cuartos de baño así. O sea, si entras y ves ese tipo de cuarto de baño, digo, uy, no. Cerdos, no.
Poca gent a fugir. No s'ha passat mai d'amics que a l'espai on vas de ventre tenen fotografies seves dels seus amics i de la seva família, per tant, tu et conviden i mentre estigueu allà estàs veient els seus pares.
Sí, és veritat.
És molt incòmode. Tinc una molt bona amiga que me l'estimo molt, que és genial, però ha forrat tot el seu lavabo amb totes les seves fotografies.
Ah, pues
jo sé que hi ha jupit mirant el seu pare disfressat.
Jo ho trobo horrorós, eh? Jo ho trobo horrorós, horrorós.
Bueno, t'entretienes.
Sí, fotos de familiars al lavabo. Home, no, per favor, escolta'm, siguem un país seriós, per favor.
No puc estar apartant i veient un amic meu allà.
Mira, ahora voy a hacer una confesión. Yo tengo una del gol de Wembley al lavabo.
Fem una enquesta, sisplau, a Twitter. Fotos del lavabo amb familiars, sí o no? Arroba el suplement a Twitter a partir d'ara. Fotos del lavabo de familiars, sí, a favor o en contra?
Això és un missatge de com l'anirà Ronald Koeman al fet que el seu moment de glòria...
Ahí le tengo en el lavabo. En fin, la decoración así en general es otro temazo. ¿Qué me dices del tipo aparentemente sesudo, cabal, ya de pasados los 40 años, que tiene un póster gigante firmado por Messi en la habitación? ¿Qué? ¡Huye, amiga, date cuenta! Que ni ha madurado ni madurará.
Es decir, entenc que ja no és l'habitació de casa dels pares, eh? Emancipat.
I con 40 añazos ya, y el tío con el póster de Messi, lo de nombre, ¿no? Por el amor de Dios, no. También si los únicos libros que tiene en casa son el de la biografía de Messi que regalaban en el Sport y el Benvingut al Montreal de Sandro Rosell, corre. No es de fiar, pero vamos, fijo, fijo. Los libros en general dicen mucho. Una buena biblioteca con libros que no peguen, que no sean de la misma colección, de diferentes tamaños, que no queden bien estéticamente, vaya. Significa que el que los tiene o la que los tiene le gusta leer de verdad. No los tiene de decorado, ni se los ha comprado al peso para ponerlos de fondo ordenado por colores en las videollamadas. Igual pasa con las series y pelis en DVD o en Blu-ray o incluso en VHS. Porque si tiene eso, ya significa que no es un puñetero pirata que se lo baja todo y al que no le importa un pimiento, una mierda, el trabajo de los demás. Que el trabajo de los demás es importante.
Ja tenim l'enquesta Twitter @elsuplement, a favor o en contra de tenir fotos dels familiars al lavabo, a favor, evidentment, en contra no estem bojos. De moment va guanyant en contra no estem bojos, però acabem d'arrencar.
Que sosos. En fin, limpiad el cuarto de baño. Tanto fijaros en la foto, limpiad un poco, hombre. Si tienen un ser vivo en casa, para mí también es interesante. Ni que sea un geranio. Porque eso quiere decir que se preocupa y se ocupa de algo más que de sí mismo. No está centradísimo en su yo y sus circunstancias, sino que al menos sabe que tiene que echar ahí un poquito de agua al helecho o al geranio. Si tienen gato o perro, para mí es un gran sí. No me fío, en cambio, de los terrarios, incluidos los de las hormigas. ¿Sabéis que hay fábricas de hormigas?
Ay,
granjas
de hormigas. Lo veo a través de un vidre.
Que son muy apasionantes y tal, pero no sé, me parece raro. Y ya si hay reptiles, lagartos, iguanas, serpientes...
Y els que col·leccionen escarabats i sacats.
Raro, raro, gente rara. Y por último...
Abraçada als amics dels escarabats.
Y por último, esto es una manía personal.
A veure.
Si tienen toda la casa pintada de blanco, con los muebles blancos, los cojines blancos, el sofá blanco, todo blanco...
Que te lluernes,
a mí no me dan buena espina. En esa casa no se vive. En esa casa se sobrevive embalsamado, es de exposición, sin tocar nada ni ensuciar nada. Y el plástico lo han quitado del sofá antes de que tú llegaras. Y deben de tener un cuarto secreto donde te descuartizan en plan Dexter y desapareces sin dejar ni rastro si se te cae una gota de vino... vino tinto, en la alfombra, por supuesto, de pelo blanco. Cuidado con los psicópatas.
Jo no m'atreviria, després d'aquest decàleg, a convidar Gemma Herrero a casa meva per si de cas. És a dir, encara que no compleixo la majoria d'aquests requisits, és a dir, jo no m'atreviria que la Gemma m'entrés a casa.
Joder.
Molt a la bona ventes, Nàcia. El tinc molt net, soc bastant malalt d'això.
O sigui, us heu trobat que últimament heu entrat més a casa dels... quan la cosa es va relaxar una mica, no? Potser l'estiu, vau descobrir cases que no havíeu vist fins ara.
Total.
Sí,
alguna sorpresa.
I a mi m'ha passat que em ve de gust convidar la gent a casa meva.
També.
Tot i que això és un tema que amb la meva dona no ens acabem de posar d'acord.
I no havies decorado?
Ella no vol i tu sí.
Ella és molt de restaurants.
I no havies decorado?
I ella diu que hem d'anar a restaurants també per donar suport als restauradors, que té tota la raó del món. I a mi el fet de convidar-los a casa m'agrada. I faig una cosa molt estranya, que és que quan s'acaba el sopar, jo començo a netejar els plats mantenint la tertúlia. M'agrada molt netejar els plats i m'agrada molt convidar gent a casa.
És a dir, tu ets quan comencen allò, el moment de les fotografies del viatge de l'estiu, tu te'n vas a netejar els plats, eh? El moment diapositives...
Hi ha línies que no s'han de creuar. Jo mai ensenyaré a ningú les fotografies dels meus viatges. Jo en faig moltes, perquè ningú em mereix aquesta tortura.
D'acord.
Ara, la gent que t'obliga a vegades a fer-ho, que alguna persona molt propera m'ho ha fet, és terrible. No m'interessa vostè davant d'un temple. No
ho fas en un sopar, però a Instagram, déu-n'hi-do, les fotos que penges dels viatges, Padilla?
Sí, sí.
Vull dir que
sí.
Tenim espiat aquí.
Instagram sóc addicte.
I una pregunta. ¿No habéis decorado más vuestra casa? Porque yo, a partir del confinamiento, de estar tanto en ese espacio, me di cuenta de que me hacían falta cosas o que algunos pequeños detalles mejorarían el espacio donde vivo. Por ejemplo, más plantas. Compré más plantas o unas alfombras de colorines.
Mira, nosaltres...
He comprado cosas en el piso que me parece que lo hacen más bonito.
Al Sant Jordi, al confinament, per exemple, com no vaig poder regalar una rosa, vaig esperar uns dies i vaig regalar un roser sencer. I així tenim un roser.
Veus?
I el fet de tenir una
les
planta...
Les punxes i tot, eh?
Sí, la rosa és molt, molt bonic.
A més, la teva dona es diu Rosa, no?
Correcte.
Clar,
el tenim bastant sec, però...
Un romàntic, el Padilla.
Però és que fa calor.
Passen 5 minuts d'un quart d'una del migdia. Avui el Padilla ens porta vestimenta amb roba tradicional. De què va això?
A veure, he fallat. La meva intenció era entrar avui a l'estudi en barretina.
Oh!
Però no la trobo. En tinc una, eh? Però no la trobo. Volia entrar en barretina i que m'expliquéssiu què pensàveu de mi pel fet d'anar pel carrer en barretina o veure'm una barretina.
Estaries tombado, chico.
Correcte. Aquesta és la clau. Aquesta és la meva reflexió.
Puc fer un petit incís? Sí. Puc fer un petit incís? Perdó, eh? Perdó. Me'n vaig un moment... És que hi ha un comentari molt bo del Jordi arroba el suplement que ens ha escrit. Diu, la Gemma Herrero no deu tenir un pis de 50 metres quadrats. Si fos així, sabria que pintar-lo de blanc i tenir els mobles blancs és la millor estratègia per intentar retenir la llum i tenir una il·lusòria sensació d'amplitud.
En Madrid vivía en un piso de 45 metros cuadrados, en el que vivo ahora tiene 75, y nunca he pintado todo de blanco ni con todos los muebles de blanco, que esto es lo de las revistas que te lo dicen, y sí, sí, la sensación de amplitud y no sé qué, pero yo digo esas casas, o sea, el sofá es blanco también, las paredes de blanco y tal, vale, pero el sofá, en un sofá blanco no te puedes sentar a cenar.
Jordi, ¿de quin color és el teu sofà? Arroba el suplement. Perdona, Padilla.
Som-hi, les barretines. Algú... M'agradaria saber si algú coneix una persona que avui en dia surt al carrer en barretina. Encara que sigui una persona de tercera edat, un pagès... Si algú passa... Jo, algun cop que he vist algun barretina, que en recordo un cas, tothom se'l mirava com si fos, el boig del poble. O alguna persona que havia begut massa. I no em serveixen festes tradicionals. És a dir,
Jimmy Jam em ve el cap a mi, ara.
Jimmy Jam, correcte. És a dir, si ets un aplec sardanista, si ets un esbar dansaire, si ets d'una colla bastonera i en una festa vas vestit de forma tradicional, no em compta. El que em refereixo és que quan tens la sort de viatjar, és a dir, vas al País Basc, entres en una d'aquestes tavernes magnífiques a fer uns pinxos i entra un senyor gran amb una xapela. I ho consideres normal i fins i tot dius, ai que bé, mira, amb la xapela.
Perdó, però és que no és el mateix, Padilla. O sigui, estèticament no és el mateix,
És cert que és més cridaner, la barretina, i la
no
xapela,
mateix, no
la
disimules
una mica, pot semblar una boina d'aquestes franceses.
Ara però que dice a mi, m'empieza a parecer divertido, Que la gente s'anime, ir por la calle y todo el mundo
per què? És a dir, per què quan viatgem, i veiem que algú a algun lloc o algun documental vesteix de forma tradicional, ens sembla bé, i aquí la major part de la gent que ens escolta, sé que hi ha gent que no serà així, i els donaré la raó, però la major part de la gent, si algú vesteix de forma tradicional, se n'en fot.
Sí, jo crec que el problema és que la barretina, com a tal...
És cridanera.
És cridanera i ara, vull dir, suposo que...
Digo.
Té un punt de ridícul, no?
Però per què?
No ho sé.
Analitzem una miqueta a Escòcia, el Kiel, la faldilla. No és ridícula?
Sí, clar,
aquella faldilla amb senyors amb aquestes cames i a sobre... Però vas a Escòcia i veus que en un casament i tots els homes es posen quil sense res a sota, que els admiro molt per això, perquè hi ha els vents al nord i Déu-n'hi-do com ho deuen patir, i ens sembla,
de rascar,
i ens sembla
de
bonic.
Rascar.
I dius, hosti, mira que bé amb els quils. Home, si ho analitzes fredament també, és una faldilla una mica estranya, amb aquelles botes rares, l'estètica és molt curiosa. Hi ha moltes prendes de roba que maques potser no són.
Espera't un moment, perquè tenim un oient. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
D'on truca, Josep Maria?
Ara vaig camí d'Aitona, però sóc de Vic.
Molt bé. Truques per reivindicar la barretina, precisament,
Sí, senyor, perquè fa 4 anys, en un carrer de Vic, anaven dues senyores i una nena, i marroquines, i anaven dient, d'aquí a 4 dies els conquerirem. I anaven tapades, bueno, no fins als ulls, però quasi bé. I em va tocar tant la moral... Carai. Que la tardor hivern jo vaig sempre per Vic amb barretina.
Mm-hmm. Vas amb barretina, molt bé.
Sí.
O sigui, tot l'any?
No, tardor hivern. A l'estiu fa molta calor i no he trobat barretines primes. I vaig des d'ara, des del setembre, fins a que comença la primavera.
Molt bé. Gràcies per trucar i compartir la teva història. Bon dia.
De res. Bon dia.
Endavant, Padilla.
Gente pato.
Sí, no,
sí,
i tant.
No, el que em refereixo és que crec que aquí passa molt que no... Hem convertit en un element gairebé folclòric, de festes, però s'ha perdut la costum aquesta, i em sembla molt interessant des d'un punt de vista antropològic de per què els catalans hem decidit de que la gent ja no vestirà, no parlo només de barretina, parlo també doncs, de pobilla, d'hereu, per exemple. Un exemple, sé que tocaré una miqueta al futbol, però m'haureu de perdonar. A Baviera, que és una terra molt... orgullosa de les seves tradicions, quan arriba la festa de la cervesa, tothom vesteix de forma tradicional bavaresa. Tothom! I els jugadors de la Bayern de Múnich els obliguen a anar a vestir de bavarès.
I mira que és ridícul,
Algú s'imagina que...
Los tirantitos... És superridícul.
El vestit tradicional femení està millor a Baviera, però
total.
El masculí és ridícul. Però algú s'imagina que aquí, per la Mercè, s'hagués obligat els jugadors del Barça a vestir vestir-se d'hereu? A Messi vestit d'hereu i a Liki Martins vestida de pobilla? Oi que no passa? A Alemanya passa, que es considera que s'ha normalitzat i es fa. El tema dels casaments. Tinc dos molt bons amics japonesos, els dos s'han casat de forma tradicional. elles amb kimono, elles amb aquests vestits que són com uns pantaló faldilla amplíssims, que si ho analitzes també pots dubtar que sigui bonic, però per ells és un orgull i es normalitza un país tan modern com el Japó que es casin així. Jo no conec a ningú que s'hagi casat amb vestit tradicional català. Sí que conec a gent que s'ha casat amb vestit tradicional andalús. Tinc un cosí que ho va fer-ho, una boda rociera, i a mi em va semblar molt bonic. És a dir, és que es normalitza. Ho consideren molt normal que Andalusia, per exemple, quan hi ha una fèria d'abril o una festa, la gent vesteix tradicional. I jo ho miro i em sembla bonic. Però, en canvi, si a una festa major d'aquí la gent segueix vestint molt això, a mi em sembla estrany. I em sembla molt interessant el debat. I crec que una part és realment és que cada país té la seva estètica i segurament un vestit de... una barretina o el vestit de... realment no s'adapta als nous temps, queda com molt desconnectat. Però potser també hi ha una explicació més profunda. No sé, Madrid, per exemple, Sant Isidro, molta gent es vesteix de xulapa.
Molta.
Tu has fet Gemma Herrero?
No, no, la verdad es que no. Y mira, vivía al lado de la Prada de San Isidro, en Madrid, y no, no, porque, bueno, porque a mí me parecía que ese vestido me iba a dar mucho calor y no me veía yo vestida de chulapa. En fin, no, no, nunca, jamás. Pero mis sobrinas sí. Mis sobrinas, que viven en la puerta de, bien por la puerta de Toledo, por San Isidro, mi madre las hizo, mi madre que cose fenomenal, les hizo unos trajes y iban, porque había un día en el colegio, que iban disfrazados de chulapos y chulapas. Mis sobrinas sí.
Però a mi em sembla molt curiós el tema aquest, com en alguns moments sembla que hi ha un intent de retornar i de moments puntuals a justificar-ho, però... admeto que sóc una persona bastant desarrelada, que no vaig créixer una família que llegeix una costum de vestir-se de forma tradicional, ni a l'andalusa ni a la catalana, i amb el temps també he anat coneixent gent que s'ha ficat en esbarts d'ençaires, en grups d'estoners, i ho he après a valorar i a normalitzar-ho molt més. Admeto que quan jo era jove, jo me n'enfotia. I si veia algú vestit de serranista,
pues
me n'enfotia.
Van empezar les festes de la Mercè. Anima-te.
Que això és el moment de fer el pas.
Anima.
No sé si és el millor any, per celebrar la disfressa. Jo crec que serà una cosa descafeinada, la cosa. Per cert, el Jordi, que diu, el sofà és l'únic moble del pis que no és de color blanc, Gemma.
Veus?
Era d'uns amics que se'l treien de sobre perquè estava esgarrapat pel gat i jo l'aprofito posant-hi una tela al damunt.
Veus?
Sí, que el Jordi és una
mica... No, però jo me referia a l'estètica esta de quirófano, de todo blanco, blanco,
sí, no,
blanco,
tot blanc, que da la sensació lluerna,
de que allí no se vive, o sea, que és d'exposició i no... No però se puede ni tirar una miga al suelo.
Un dia hem de parlar del color blanc. Perquè una de les coses que a mi més m'horroritza, i tinc molts amics que els enganen, són les festes blanques. Un lloc que tothom va de blanc, no ho entenc. I estan molt de moda, eh? A Eivissa, no? En fan moltes, sí. I jo, a vegades, tinc amics que pengen fotos festa blanca i penso, ai, senyor, però si això...
Jo crec que la falera aquesta, ja, la white party, ja s'ha... Sí. Crec que la comencem a superar, a poc a poc. Els llençols sí que han de ser blancs, per això.
Els llençols?
O no?
Yo tengo la sábana bajera, tengo de diferente, o sea, normalmente suele ser blanca, pero no todas las son blancas. Tengo alguna con un estampado y tal.
Así te queda.
Un estampadillo, o sea, no sé cómo decir, como arabescos.
Jo tot de colors, l'únic amb flors, sí, tots tenen molta vida.
I la d'arriba nunca blanca, la d'arriba siempre también con colorido.
Florejada la cosa.
Soy colorinchis.
Molt bé. Doncs fins aquí el prohibit parlar de futbol avui. Perquè mira que podríem haver parlat de futbol avui, eh?
Buah.
Per què?
I la setmana passada, i quan no.
I el que vindrà.
Si no està passant
però
res.
Tot això que us estalvio. Gemma Herrero i Toni Padilla, un plaer.
Un plaer, gràcies.
De seguida, Padilla, marxem fins a Terrassa avui amb la unitat mòbil. Allà hi tenim el Pep Noguer parlant de tapes amb l'Artur Martínez. Vull dir que avui la cocapital del Vallès Occidental, bueno, el suplement.
Els pobrets que en futbol no fan res, que parlin de tapes.
Un minut per arribar a 1:15. Ara tornem. Fins ara.